Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El govern posa en marxa un pla per impulsar una borsa d'habitatge rural, un servei de tramitació urbanística i ajuts per la rehabilitació d'habitatge assequible i protegit fora d'entorns urbans. D'aquesta manera es preveu recuperar 400 habitatges en 4 anys. Una de les entitats que ha valorat aquest compromís del govern de Salvador Illa és Pirineu Viu, que valora la iniciativa però la veu insuficient. Aquesta plataforma fa anys que reclama solucions al greu problema de l'habitatge que pateixen comarques com la Cerdanya, el Pallars Sobirà o l'Alta Ribagorça. Ho ha dit a la xarxa el seu portaveu, Arnau Corberó.
Està bé aquesta mesura que proposa el govern, vull dir, 400 habitatges al món rural, fantàstics, segur que faran ús, però no sé, aquí a la Cerdanya tenim 1.200 habitatges d'ús turístic, on gairebé hi podríem allotjar un terç de la població, i la mitjana al Pirineu és semblant. Llavors, al final tenim l'habitatge segrestat per el mateix model que ens està collant en molts àmbits també de les nostres vides.
Precisament, la compravenda de pisos ha assolit el millor setembre de la seva història, amb prop de 10.000 operacions, un 6% més respecte al mateix mes de 2024, segons l'Institut Nacional d'Estadística. El resultat contrasta amb la caiguda que es va registrar a l'agost i que va acabar amb 13 mesos seguits de pujades interanuals. I el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciat avui que el seu ministeri inicia tràmits per a l'extinció de les fundacions Primo de Rivera, Blas Piñar, Serrano Suñer i Queipo de Llano. El govern espanyol el sotmetrà al mateix procediment que ja s'aplica a la Fundació Francisco Franco, a qui li ha comunicat, recordem-ho, l'inici del seu procediment d'extinció. I el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha explicat aquest dimarts que el president en funcions a la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, deixarà de liderar el partit a la comunitat un cop estigui enllestit el relleu. Feijóo també ha dit que les negociacions amb Vox perquè doni suport a un successor d'Amazon es mantenen un clima de respecte. Juan Francisco Pérez Llorca presentarà aquest dimecres la seva candidatura. I la Guàrdia Civil ha detingut el president de la Diputació d'Almeria, Javier Aureliano García, el seu vicepresident, Fernando Jiménez, i l'alcalde de Fins d'Almeria, Rodrigo Sánchez. Tots tres són càrrecs del Partit Popular. Els detinguts estan investigats per l'anomenat cas Mascaretes, que indaga en presumptes comissions il·legals els contractes de subministrament de material sanitari adjudicats per aquesta Diputació durant la pandèmia.
Notícies en xarxa. L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dimarts 18 de novembre del 2025. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar, i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Des de Sos, Costa Brava ens explicaran les seves reclamacions pel que fa als camins de ronda. Sabrem què és el Bacard de Begur. Descobrirem uns nous més gegants del nostre mar. És dimarts i ens toca conèixer de primera mà les novetats dels clubs nàutics del nostre territori. Avui farem aturada al de Tarragona. Sabrem què és el projecte Blue Boost al Delta de l'Ebre. Ens ensenyaran per què serveix la intel·ligència artificial al fons marí i acabarem el programa d'avui parlant de dos projectes d'investigació que tenen relació amb la contaminació del Mediterrani. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda a Arran de Mar. Però abans de tot això el que volem fer és presentar el nostre equip, presentar totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Randa Mar surti de port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda i molt contenta. Avui ja tinc una notícia.
Quina?
De cara al 2026, si t'agrada Baiana i família, tindrem la pel·lícula ja en persones. Que ara ja es veu que Disney ho està fent amb totes, eh? No es salva ni una, eh?
Baiana, explica-m'ho per la gent que no ho sàpiga, Baiana és la pel·lícula que està ambientada a la Polinèsia Francesa.
Exacte, exacte.
A mi, si em, vol, si, si em volen, jo què sé, aguantar el micro i, i estan gravant allí a la Polinèsia Francesa, jo vaig aguantar
arriba
el micro.
Arribes una miqueta tard, mira que ja està feta. A veure, que la presenten de cara al 2026, però ja està. Si ja podem veure el tràiler, això vol dir que ja està més que refeta. Oh. I... No, no. Oh, ei, per la segona...
Jo aguanto
no,
micros,
per la tercera,
el
que sigui.
Jo, cap problema.
I si no fa falta que aguanti res, tu vés de vacances, dona.
Jo allí a Polinèsia Francesa estaria molt feliç, sí, i molt contenta.
Però ja no n'hi ha onades, m'han dit, no?
No, no.
Que està tot així com molt, molt llisset.
Tinc un amic que no? Hi ha anat i me passa unes fotos, que mare meva.
Però és que no te les passin, amic. En sèrio, quins amics tens, tu també, eh?
Ja, molt mala gent,
home,
molt mala gent.
Així per fer-te dentetes, tu fas?
No, fatal. Perquè jo li demano també.
Ah, d'acord.
Soc una mica maçoca. Anem a saludar la Cel Prieto des de RadioDelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda, companyes. Bé, bé, molt bé. Les notícies que ha dit la Sílvia de Baiana, m'encanta la pel·lícula, tot i que la segona ja no la vaig veure, la primera sí, però crec que està que en les persones, en actors, bueno, reals, no me la perdré.
No te la perdràs?
Cel, crec que m'acabo d'inventar lo de la segona, eh?
No, la segona, que no.
Existeix,
la
segona,
existeix. Sí, la segona existeix, perquè...
Sí, sí, Baiana 2 existeix.
Va, jo m'he pensat que me l'havia inventat per la Marina.
No.
De fet, l'any passat va sortir el 2024, que vaig veure que, saps, l'anunci i tal, però no vaig tindre l'oportunitat de veure-la.
Jo he vist les dues, però no me'n recordo gaire, la veritat. Sincerament, de la primera me'n recordo més que de la segona. Sí. Però recordo que en dibuixos els paisatges eren increïbles.
És veritat.
També et diré una cosa, a vegades les pel·lícules així en carn i ossos després decepcionen, eh? No creo gaires expectatives, perquè a mi la Mulan en carn i ossos no em va agradar absolutament gens. Vull dir que no creo
sí,
gaires...
Sí, hem d'anar en les expectatives... Bueno, sense expectatives, no? A sorprendre'ns.
Exacte. Anem a saludar en Sergi Corral des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, a prop de bé. A mi sí que m'heu d'agafar tant quadros, perquè això del Baiana em sona a la cançó dels de Constantí, de Menja Baiana. No tenia ni idea de la pel·li aquesta del Disney.
Molt malament, eh?
Fatal, eh?
Baiana és el que es cultiva a Reus, les avellanes.
No, és que és ara.
No, jo no sabia.
Molt,
Baiana,
menja avellanes. De Constantí,
menja avellanes.
Menja avellanes, jo a mi em sona d'això. Al Polo també n'agafaven de avellanes allà a muntanya. Bé, surt el mar en alguna banda de la pinícola aquesta, per lo menys?
Tot és mar. De fet, la primera pel·lícula va de que la Baiana, que és la protagonista, ha de passar a... És que en català com se diu? Arrecife de coral en català.
Un escull de coral.
Ara me surt,
un escull de coral.
Això, exacte, sí, sí.
Això, ha de passar a l'escull de coral que envolta la seva illa per veure què hi ha més allí ha, perquè s'està acabant la pesca i no es poden alimentar.
Vale.
No, o sigui que tot té relació amb el mar.
Ja, és la segona. O sigui...
Hi ha la primera i la segona.
Ah, vale. Ui, que vaig tard a les coses, mare de Déu.
Molt, molt tard. Anem a saludar també en Carles Monasterio des de Canal Blau Ràdio. Carles, molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda, Marina, bona tarda, companys. Doncs molt bona pel·lícula, aquesta que parleu, però una altra que jo també tinc ganes de veure i que també té molta relació amb el mar i que sortirà d'aquí poc és la d'Avatar, que no sé si heu vist que ja també ja està a punt de sortir als cines.
Sí, Avatar també, però Avatar ja no té tanta relació amb el mar. Avatar 3, jo no sé això si tirarà gaire. Anem a saludar també l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. Bé, avui sí que veus, aquí sí que us puc dir que sí, que he vist Baiana 1, he vist Baiana 2, i aquí sí, aquest tema ja el domino més, això sí.
I quina t'agrada més?
M'agrada més la 1, tot i que la 2 també està molt bé, surt la germana petita de la Baiana, la Cimea, i en la segona el que han de fer és reconnectar els pobles de l'oceà, diguem-ne, ells són un poble, i després han de buscar si hi ha més pobles al voltant perquè no estan connectats. Llavors es han de rescatar una illa, la illa de Motufetú, que està enfonsada sota del mar. Això ja ho va intentar el Tautai Bassa anys enrere i ara ho ha d'intentar la Baiana. I bueno, se suposa doncs, que
és una pel·lícula
que ho acabarà aconseguint, no? Ja ho veureu quan la veieu, però sí, es tracta una miqueta d'això, de reconnectar els pobles de l'oceà perquè la seva tribu doncs, no està sola.
Fantàstic. És una classe magistral,
sí,
això,
quina explicació més bonica. Ostres. Ens has fet. Ens quedem aquí perquè això ningú ho pot millorar.
M'ha perdut, sí. I...
No me'n recordava de tant, eh?
Jo tampoc, de fet m'ho ha fet recordar l'Oriol. Moltes gràcies, Oriol. Vinga, va, anem a començar el programa avui. Qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Dot.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu a la Costa Brava explicant que l'associació Camí de Mares defensa amb un comunicat on desmenteix les acusacions de privatització dels seus senders públics i incidències sobre els espais naturals protegits fetes per SOS Costa Brava als mitjans de comunicació. Sergi.
Doncs sí, Marina, l'entitat sense ànim de lucre, Camí de Mar de la Costa Brava, ha sortit en defensa pròpia amb un comunicat que difós als mitjans de comunicació davant del que ells consideren una campanya de desinformació als mitjans per part d'entitats com SOS Costa Brava. A la vegada, també, aquesta entitat, Camí de Mar, hem de dir que no ha volgut fer declaracions als mitjans per expressar aquestes opinions. Que només un comunicat que està estructurat en 4 punts i referma el compromís de l'entitat amb els espais naturals, el medi ambient, la sostenibilitat i la preservació del litoral, alhora que desmenteix que es tracti d'una iniciativa privada. L'associació es defensa aclarint que el projecte neix de la societat civil i no pas d'una iniciativa particular. També referma que és un projecte de país i que són les institucions públiques les que en tot moment han de marcar les normes. Per altra banda, la Federació d'Entitats Ecologistes SOS Costa Brava, que avui els tindrem aquí en el programa Arran de Mar, arran d'aquesta pròpia campanya de Camins Lliures, ha expressat les darreres setmanes en diverses declaracions als mitjans el seu rebuig a la proposta de Camins de Mar de connexió entre el sud de França i Malgrat a través d'un sender litoral de camins de ronda de més de 240 quilòmetres de llargada. La federació centrava la seva desconfiança, tot argumentant que l'entitat es plantejava obrir nous senders a través de parcs naturals i que actuava per interessos privats. L'Ajuntament de l'Escala sempre ha vist amb bons ulls aquesta proposta. Josep Bofill, l'alcalde, en declaracions a Ràdio L'Escala, reafirmava el seu interès per aquest projecte.
És un projecte molt crec. Hi hem assistit tant jo com el regidor de Medi Ambient i n'hem parlat molt també amb l'àrea de turisme. És un projecte que uneix els diferents pobles amb un itinerari, com deia, cultural, amb una sèrie de parades, per exemple, a l'Escala, i ja es promou o es promociona aquest recorregut amb els atractius culturals de la zona. Per tant, d'alguna manera t'aporta una sèrie de turisme o t'aportaria una sèrie de turisme fora de temporada.
L'alcalde, en aquest mateix espai, també reclamava un estudi integral del projecte per solucionar moltes de les incerteses que generen la desconfiança entre les entitats ecologistes. Tot i el comunicat, com dèiem en un principi, l'associació Camí de Mar ha refusat fer declaracions en aquest mitjà.
Es manté la veda de la pesca de sípia per segon any consecutiu.
Doncs sí, per segon any, el Comitè de Cogestió del Pla de Gestió de la Sípia de les Badies de Pals i Roses ha decidit mantenir la veda de la pesca de la sípia per tal de garantir la conservació de l'espècie. La mesura, que s'aplica a arts menors i també a pesca recreativa, està vigent des del mes de setembre i s'allargarà fins a final, en una primera etapa, fins al final del mes de novembre. Després hi haurà un altre mes al llarg del febrer, ja però ja de l'any vinent, del 2026. Tal com ha recalcat el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació de la Generalitat, l'objectiu és reduir la pressió pesquera en els caladors més sensibles, on la sípia es reprodueix i creix. Segons l'estudi i seguiment científic que s'està fent de la mesura, a la tardor es protegeixen els exemplars juvenils que acaben de néixer, mentre que al febrer es preserva el pic de femelles ovades en plena fase de posta. D'aquesta manera es garanteix la regeneració del recurs. El Comitè de Cogestió del Pla de Gestió de la Sípia de les Badies de Pals i Roses, al qual pertany la Confraria de Pescadors de l'Escala, treballa per garantir una explotació responsable i sostenible del recurs i està integrat pel sector pesquer professional, l'administració i també per diferents entitats científiques i socials.
Catalunya demana a Madrid anticipar la sortida de les barques de l'arrossegament.
Sí, Marina, el director general de Política Marítima i Pesca Sostenible de la Generalitat de Catalunya, Toni Espanya, ha abordat la greu situació d'incertesa que viu el sector de l'arrossegament, amb les barques amarrades i l'ambient als molls marcat pel desànim, la frustració i la ràbia. Esta situació es produeix malgrat les notícies positives que arriben des de Brussel·les, on es preveu la concessió de dies addicionals de pesca. El comissari de pesca europeu, Costas Cadis, va estar a la península la setmana passada i va deixar clar que la Comissió Europea està estudiant una fórmula jurídica per poder atorgar més dies de pesca als pescadors d'arrossegament, permetent-los arribar a final d'any. Esta decisió no és un gest de gràcia, sinó que es basa en un informe científic encarregat per la mateixa Comissió Europea. Este informe certifica que els estocs pesquers de referència estan recuperant-se a una molt bona velocitat. De fet, fins i tot amb els models matemàtics que utilitza la Comissió, els resultats ja confirmen esta recuperació. Tot i les promeses del comissari, el sector viu moments de gran incertesa i això ha portat el govern català a buscar altres solucions. Toni Espanya és el director general de Política Marítima i Pesca Sostenible de la Generalitat.
Jo entenc el desànim i la frustració que hi ha en aquest moment als molls, perquè parlo amb ells de forma regular, amb Miquel Brull, el patró major de l'Ametlla, també hi parlo sovint, que està generant pues, un ambient de malestar als molls que no s'havia viscut des de feia molts anys. No? I això és una llàstima i esperem que aquesta setmana en la que estem se produeixi que hi ha novetats per part de la comissió i que la gent pugui sortir a pescar. I en qualsevol cas, nosaltres, des del govern de Catalunya, insistirem al govern de Madrid que ja que la comissió, si no la comissió no mou fitxa, que ho facin ells, permetent que les barques surtin a pescar, encara que formalment o oficialment no tinguin dies addicionals, però a compte de la promesa del comissari, que Madrid deixi sortir a pescar a les barques i que després ja, estos dies de més que han sortit, pues, que s'arresten dels dies que donen a Europa. Però este malestar als molls s'ha d'acabar el més aviat possible.
La petició de Catalunya insisteix al govern de Madrid que si la comissió no mou fitxa, siguin ells els que permetin que les barques surtin a pescar. Esta sortida es faria a compte de la promesa del comissari, de manera que els dies de més que hagin pescat es restarien posteriorment dels dies que atorgarà finalment Europa. La inactivitat diària de la flota d'arrossegament té efectes col·laterals que van més enllà de la frustració immediata. Primer, afecta la marineria. Segon, afecta els mercats i restaurants en plena campanya de Nadal. I finalment, la crisi posa en perill la viabilitat econòmica de les cofraries, ja que la pesca d'arrossegament és la que genera més ingressos a les cofraries, suposant el 60% dels seus ingressos. L'actual panorama contrasta amb la metodologia utilitzada per la Comissió Europea, que treballa amb un model matemàtic per al càlcul d'estocs que no es fa servir en cap altre lloc del món. Organismes catalans com l'ICATMAR utilitzen algoritmes matemàtics que s'hi empren la major part de les potències pesqueres globals, com els països nòrdics, els Estats Units o el Canadà. La recuperació dels estocs és lògica, ja que la flota catalana ha passat de 1.500 embarcacions fa 25 anys a 600 actualment. Una reducció de la pressió pesquera que, sumada a les vedes biològiques i l'ús de malles més selectives, ha fet que el recurs pesquer es recuperi.
Èxit de la quarta missió anual del Scientific Angle Tagging Tour a l'Ametlla de Mar, Cel.
Els dies 15 i 16 de novembre, la plataforma permanent de marcatge científic de Tonyina Vermella, Científic Angle Tangin Tour, ha completat a l'Ametlla de Mar una nova operació que confirma el nivell d'eficiència i excel·lència aconseguit en els últims anys. L'edició ha reunit investigadors de l'Institut Francès de Recerca per a l'explotació del mar i més de 50 pescadors recreatius especialitzats en captura i solta procedents de Catalunya, del País Basc, les Balears i França. Durant les dues jornades s'han implantat una quarantena de marques electròniques en grans exemplars de tonyina vermella, juntament amb la presa de mostres biològiques de gran valor. L'operatiu s'ha dut a terme a prop de la instal·lació d'aqüicultura del grup Balfegó, un punt estratègic que permet accedir a tonyines residents a la Mediterrània que no migren cap a l'Atlàntic. Este fet és clau per comparar-les amb les poblacions migradores i estudiar possibles diferències genètiques i de comportament, així com l'impacte del canvi climàtic. El científic d'Infremer, Tristan Rouyer, ha qualificat el Tagging Tour com increïble.
Para nosotros el Tagging Tour de Amelia fue increíble, como todos los años, porque tenemos muchos atunes en el agua con marcas y la meteo estaba buena también. Y todo ha pasado como perfectamente. Ahora tenemos marcas de 2 años que saltan. Tenemos muchos datos para interpretar lo que pasó con los atunes y la migración y todo. Necesitamos un poco más tiempo porque necesitamos que esperar que las marcas van a mostrar que los atunes pueden quedar algunos años en el Mediterráneo y después van a salir del Mediterráneo, pero eso puede tomar algunos años, 2, 3, 4, a ver lo que dicen los datos.
Amb aquesta quarta missió, el científic Angle Tagging Tour suma ja 150 marques electròniques implantades des del 2023, configurant una base de dades estratègica que es transfereix a l'ICCAT, l'organisme internacional que avalua l'estat de la tonyina vermella a escala global. Les dades recopilades en aquesta missió seran utilitzades en la pròxima avaluació mundial de la població de l'ICCAT prevista per l'any vinent.
Aturada ara a les costes del Garraf, la companyia d'aigües de Vilanova segueix amb la seva línia d'actuació per trobar fonts alternatives de recursos hídrics. Carles.
Doncs sí, Marina, en aquest cas a través del Pou de la Llum, que està situat al nucli de la Resclosa, a tocar de les Masuques, al terme municipal de Castellet i la Gornal. Després de l'actuació que s'ha fet d'aquest pou, se'n podran captar 20 metres cúbics per hora, el que representarà un 5% de l'aigua que es consumeix a Vilanova i la Geltrú. El Pou de la Llum és una infraestructura històrica pertanyent al sistema d'abastament d'aigua potable de Vilanova i la Geltrú. Construït a finals dels anys 70, el pou va ser durant dècades un punt de captació complementari que permetia reforçar el subministrament en períodes de sequera. Amb el pas del temps va quedar progressivament en desús, reduint el seu cabal fins als 6 metres cúbics per segon. Els treballs de recuperació han consistit en la recuperació hidrogeològica i tècnica del pou, amb tasques de neteja i condicionament del sondeig, renovació del sistema de bombes i de les instal·lacions elèctriques i de control. Aquesta aigua es connecta directament amb la xarxa de transport d'aigua potable, en aquest cas a través de la històrica mínima Príncep Alfonso, que recorre entre la riera Marmellà i de Vilanova. L'actuació ha tingut un cost de 132.000 euros finançats en la seva totalitat per part d'una subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua. Escoltem a Gerard Llobet, regidor de Serveis Urbans i Manteniment de Vilanova i la Geltrú.
Doncs és recuperar aquestes infraestructures històriques que en algun moment doncs, eren gairebé no, la font principal totes juntes doncs, de l'aportació de l'aigua a Vilanova. Sabeu que a Vilanova doncs, històricament doncs, havíem tingut un problema doncs, amb la portada d'aigües que es resol a final dels anys 90 i paulatinament aquests pous i aquestes infraestructures doncs, van quedant de forma secundària. Ara doncs, amb la situació de sequera que vam viure fins abans de l'estiu doncs, vam rebre doncs, finançament per recuperar un altre cop doncs, doncs, aquestes infraestructures, adequar-les, posar-les en normativa i que permetin doncs, un altre cop que tinguin la seva funcionalitat, que és fer una aportació complementària, no substitueixen l'aportació d'ATL, però sí que ens permeten complementar doncs, aquestes captacions d'aigua per tal de després distribuir-la previ doncs, als tractaments. I això ens ajuda doncs, a prevenir de cara a futures sequeres doncs, a tenir fonts alternatives d'obtenció d'aigua.
Aquesta actuació encara es troba en una fase de proves i caldrà esperar encara un parell de mesos per certificar la seva qualitat abans d'introduir-la a la xarxa. La recuperació del Pou de la Llum s'afegeix a altres actuacions de la Companyia Municipal d'Aigües per millorar la gestió del cicle de l'aigua a la ciutat. Entre aquestes iniciatives hi ha la recuperació d'altres captacions històriques, la reducció de pèrdues i la modernització de la xarxa amb noves eines de control i telemesura que permeten un ús més eficient del recurs.
Anem fins a les costes del Maresme. El veterà masculí del club de rem Arenys de Mar ha encapçalat la Lliga Catalana de Llagut Català després d'aconseguir el segon lloc a la regata de Sant Feliu de Guíxols. El veterà femení va acabar sisè i el mixte tercer, Oriol.
Sí, Marina, la Costa Brava ha estat escenari de la segona prova puntuable de la Lliga Catalana de Llagut. La presidenta del Club de Rem d'Arenys, Núria Rosales, destaca que la jornada va anar millor que bé, diu, ja que els tres equips van marcar resultats de mèrit.
Tot i que hi havia una miqueta de vent, hi havia una mica de mar, ens pensàvem que si la cosa anava més no sabíem com aniria del tot. La veritat és que els tres equips ens n'hem sortit prou bé, uns més que altres. El veterà mixte va quedar tercer, el veterà masculí va quedar segon de la final A, o sigui, la posició de la regata de diumenge va ser en segona posició. Les veteranes vam quedar de la classificació de la regata de diumenge sisenes. Vam quedar segones de la final B.
La propera regata serà a Arenys de Mar d'aquí a dos caps de setmana i el veterà masculí hi arriba el líder de la categoria. Les veteranes i el veterà mix hi arriben ara per ara en tercer lloc de la classificació general després de dues regates ja disputades. La voluntat expressada per Núria Rosales seria poder sortir d'Arenys ocupant almenys les mateixes posicions i respondre al bon ambient que hi ha a Arenys quan s'hi organitza una regata.
A part de la gent que et ve dels diferents clubs i tal, el que és en plan de familiars, que si amics, que si fills, que si nets, les parelles, se suma bastanta gent. Que potser a l'estiu faria de més benestar, perquè potser també amb la gent que està a la platja, gaudint del dia i tal, però déu-n'hi-do la gent que replega. Ens trobem molta gent.
La regata d'Arenys de Mar serà el dia 30 de novembre i el resultat que es produeixi marcarà l'objectiu per al qual podran lluitar els equips del club a final de temporada.
Llavaneres es prepara per viure un Nadal carregat d'activitats per tota la família. Una de les novetats d'aquest any és el mercat de Nadal, que se celebrarà del 12 al 14 de desembre a Ca l'Alfaro. Durant les festes, els carrers comercials també acolliran activitats que animaran la campanya comercial.
Exacte. Del 12 al de desembre, al 5 de gener, la vila de Llavaneres oferirà un programa amb activitats, amb jocs, espectacles, música, màgia, humor, també tallers i sorpreses. Una aposta per la dinamització comercial, les tradicions i la cultura. El mercat de Nadal, que deia, s'instal·larà al Parc de Cal Alfaro del 12 al 14 de desembre i és una de les novetats de la campanya nadalenca d'aquest any a Llavaneres. Serà un mercat marcadament gastronòmic amb espais on degustar i comprar els millors productes per als àpats de Nadal, així com per compartir una bona estona amb familiars i amics. L'any de Nadal tindrà novetats, però també tindrà clàssics. Després de l'èxit dels darrers anys, tornaran a gaudir de l'activitat Anem a buscar el tió. Per això caldrà inscriure's prèviament. És una activitat que es farà el dia 14 de desembre. I el dilluns 22 de desembre, també al Parc de Cal Alfaro, hi haurà una gran jornada de jocs i diversió amb el tió gegant, que s'hi estarà tot el dia. El Bumper Balls, que serà al matí, i un gabarit inflable a la tarda. El Parc de Nadal, situat al Pavelló Municipal d'Esports, obrirà les seves portes ja passat Nadal, el 29 de desembre, fins al dia 3 de gener, amb activitats i diversió per a infants i adolescents. Dues de les tradicions nadalenques més esperades, evidentment, tampoc no faltaran a Llavaneres, serà la recepció dels patges reials el dia 28 de desembre, a Cal Alfaro, i la cavalcada dels Reis Mags d'Orient, com a tot arreu, el dia 5 de gener, pels carrers del poble.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Brava explicant que el Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic iniciarà el proper mes de gener les obres del camí de ronda a Tarragona entre les platges de la Rabassada i la Savinosa. Els treballs seran executats per l'empresa Serancó Sau amb un pressupost de 955.779 euros i un termini previst de 6 mesos. L'actuació es desenvoluparà en una coordinació amb el Servei Provincial de Costes de Tarragona, que gestiona la intervenció al litoral d'acord amb la planificació de la Direcció General de Costa i el Mar. El projecte permetrà recuperar i condicionar el sender litoral que uneix tots dos sorrals, un tram molt utilitzat per veïns, esportistes i visitants. L'actuació inclou la millora del traçat existent per assegurar un recorregut segur i accessible i l'estabilització i la protecció dels talussos afectats per l'erosió. A més, preveu la instal·lació de baranes i elements de seguretat a les zones amb més desnivell, així com l'ordenació de l'entorn i la restauració d'àrees degradades. Es contempla també la integració paisatgística mitjançant materials adequats a l'entorn costaner. La subdelegació del Govern de l'Estat a Tarragona, Elisabet Romero, s'ha mostrat satisfeta per l'inici d'aquestes tasques que milloraran el litoral tarragoní.
Vull expressar la meva satisfacció per l'inici d'aquests treballs que milloraran el litoral tarragoní gràcies a la col·laboració entre administracions. Així mateix, vull destacar especialment la feina feta pels tècnics, tant de la Diputació com del Servei de Costes del Miteco, que ha estat clau perquè aquest projecte tira endavant.
El camí de ronda reforçarà la continuïtat del litoral i connectarà de manera còmoda dues de les platges més emblemàtiques de la ciutat. La intervenció forma part de l'estratègia de millora i manteniment de la costa que impulsa la Direcció General de la Costa i el Mar amb la participació del Servei Provincial de Costes a Tarragona. Ara volem saber quin temps farà la nostra mar. Ens ho explica el Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Una situació que continua marcada pel vent de tramuntana al nord del Cap de Begur, pel vent de mestral al sud del Cap de Salou i pel vent una mica més variable fins i tot de sud o de ponent a la costa bàsicament barcelonina. Tot plegat amb molt mala mar, la que tenim especialment mar endins a la Costa Brava. Hi ha forta maró i maragassa i fins i tot s'han produït algunes àrees de mar brava. Per tant, han passat les onades gairebé dels 4 metres d'altura, però ja diem, en alta mar. Arran de costa, el que tenim és forta mar en molts casos, per tant, compta especialment a la Costa Brava perquè aquí sí que la mar està més esvalutada. Hi ha una bona ressaca marítima també del nord-est o del nord. Mar llarga, mar de fons, de núvols poquets i el vent que continuarà bufant d'aquest sector de nord, bàsicament a l'Empordà i a l'Ebre. Pel que fa al dimecres, vent que una altra vegada es consolidarà de ponent o de nord-oest al sud de la costa i fins i tot momentàniament entrarà llevant a la Costa Brava. Us seguirem a la xarxa.
Del temps al trànsit volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit on hi ha en Roger Serra. Molt bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs aquest home més destacat és un accident a l'extrem nord de Barcelona, a l'autopista C58, ja sortint de Barcelona a l'altura de Montcada i Reixac. Hi ha un carril tallat en sentit Sabadell-Terrassa i hi ha aturades d'un parell de quilòmetres ja des del nus de la Trinitat fins a Montcada i Reixac, un parell de quilòmetres de cua a l'autopista C58 sortint de Barcelona a causa d'aquest accident. Això, per cert, afecta la ronda litoral de Barcelona amb retencions de més de 3 quilòmetres entre Guipúscoa i el nus de la Trinitat. A banda d'aquesta incidència, però, de moment a la resta de la xarxa viària, aturades més o menys habituals, a l'àrea metropolitana de Barcelona, però sense més sorpreses. És tot des del Servei Català de Trànsit.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Les profunditats de l'actualitat.
Ja fa dies, mesos i anys que se'n parla de l'estat dels nostres camins de ronda. Ara en parlàvem fent referència a la Costa Daurada. Alguns s'han arranjat i altres s'hi estan treballant. I en alguns casos són les propietats privades qui barren el pas dels vianants i excursionistes, Sergi.
Així és, Marina, i avui en volem parlar concretament amb la Federació d'Entitats Ecologistes, SOS Costa Brava, que vetlla des de fa molts d'aquests anys que comentaves tu abans perquè aquests camins siguin públics i transitables. Ens acompanya la seva coordinadora, Cristina Vilà. Cristina, benvinguda aquí a la Randa Mar.
Bona tarda.
Aviam, des de SOS Costa Brava heu engegat una campanya recentment que s'anomena Camins Lliures. Explica'm una miqueta quin és l'objectiu d'aquesta campanya. Què preteneu aconseguir?
Doncs mira, amb la campanya Camins Lliures tenim doble objectiu, no? Un és posar en relleu tots aquests problemes que hem anat detectant històricament del camí de ronda de la Costa Brava, per tant, perquè d'alguna manera ja n'hem anat parlant, però així d'alguna manera em fem més ressò, i per l'altre posar en marxa un projecte que li hem dit apadrinament dels trams del camí de ronda, amb el qual doncs, serà la societat la que ens ajudarà d'alguna manera a detectar tots aquells trams que actualment estan en mal estat o privatitzats.
Cristina, això concretament que explicaves ara de l'apadrinament, com ha d'anar? Si pot apuntar qualsevol o què ha de fer per ajudar-vos en aquest cas?
Mira, de moment, com que l'hem dividit en dues fases, aquest projecte, ara estem a la primera fase, que és a la recerca de finançament per posar-lo en marxa, i el que estem fent és fer una crida a tota aquella gent que es vulgui fer protector o protectora de SOS Costa Brava, que serien els nostres socis, i que ens ajudaran econòmicament, diguéssim, a posar en marxa aquest projecte, que tindrà una segona fase a partir del 2026, inici del 2026, que el que volem és dividir aquest tram del camí de ronda en diferents trams i que, doncs, per exemple, escoles, grups d'amics, grups de família, entitats, empreses, no?, inclús, puguin agafar un tram d'aquest camí de ronda i a través d'una fitxa que nosaltres ens hi passarem, d'una guia, puguin ells mateixos anar a camp i detectar tot allò que fa que aquell camí de ronda, per exemple, no estigui naturalitzat o no estigui en bon estat.
Mm-hmm. Parleu molt, i en aquesta campanya hi feu especial èmfasi, també en les reivindicacions que heu fet vosaltres, de la privatització dels camins. Què vol dir exactament? O sigui, com una persona, com detecta que està privatitzat un camí de ronda?
Doncs mira, és molt fàcil perquè no hi pots passar de cop i volta el camí que tota la vida, que és històric i que tothom ha passat per allà, de cop es troba doncs, que algú l'ha tallat perquè, per exemple, s'hi ha fet una casa, com és el cas de Can Juncadella a Lloret de Mar, i és un magnat estranger que ja va decidir doncs, fer una casa i d'alguna manera es va bloquejar aquest tram, no? També trobem Cap Roig, on la Fundació La Caixa doncs, també ha bloquejat aquest tram amb els jardins de Cap Roig, o a Golfet, a Palafrugell també, doncs, un macroxalet ha impedit això, l'accés directe a la cala i també en el camí. Per tant, i a més a més també aquests dies que estem fent crida, no? No només en aquesta part doncs, que ens ajudin a nivell de recursos, sinó també hem fet una crida a través de les xarxes, perquè sabem que hi ha molta gent que el camí de ronda per ells és un lloc per anar a passejar, doncs que ens anessin dient aquells trams que aquestes persones troben que estan bloquejats o que estan en mal estat, no? I ens ho han anat dient. Llavors, per tant, la gent sap perquè és aquell camí que sempre has passat per allà, de cop i volta has de passar per la carretera. O, com el cas de Port Joan a Colera, des de Garbet a Port Joan, has de passar arran de roques, que quan hi ha mala mar és perillós, no? Per tant, ja hi ha aquestes pistes i ho definirem molt millor en aquesta guia que farem.
I amb aquells camins de ronda, de mar litoral, que passen per indrets de l'alt o d'espai natural, per exemple, aquí a l'Escala tenim els que passen per aquí al Parc Natural del Montgrí o al Parc Natural de Cap de Creus també n'hi ha. Això com s'ha de gestionar? Què s'ha de fer amb aquests itineraris?
Amb aquests itineraris, si ja són històricament i han passat per allà, doncs cap problema. És de gestió pròpia del parc i hem de ser molt conscients que estem passant per un espai natural i que sigui el màxim naturalitzat possible, que no comencem a fer passejos urbans, no?, per aquests llocs perquè siguin més bonics o més transitables. Hem d'intentar que no siguin perillosos, això sí, no? Però que conservin al màxim la biodiversitat d'aquell espai.
I parlant concretament de vosaltres, de SOS Costa Brava, abans m'anomenaves alguns casos emblemàtics que hem anat llegint aquí les notícies, a la Randa Mar, n'hem anat parlant. Com us heu reivindicat fins ara? O sigui, quina és la història o quin bagatge porteu a sobre a la defensa dels camins de ronda?
Doncs hem fet bàsicament dues accions, no? O dos tipus d'accions. Una és denunciar aquests trams que han sigut sobretot els privatitzats, ho hem denunciat a l'administració, que és l'administració competent, ja sigui l'Ajuntament local, perquè no s'està complint la servitud de pas o a costes de la Generalitat, perquè és domini marítim o terrestre. I quan no ens han fet cas, no? Quan hem tingut resposta d'aquestes dues administracions, com és el cas, doncs hem portat els casos al Síndic de Greuges, que són l'organisme que s'encarrega de perseguir l'administració quan no fa cas, no? Llavors, aquesta és una de les nostres vies, en tots els casos, administrativa, i poder-ho tancar a nivell administratiu, perquè si no ja se'n va a nivell judicial, que en el cas dels trams de camí de ronda no hem arribat en aquest punt, perquè encara està en aquesta via administrativa. Uh-huh. I diguéssim que les altres accions són les reivindicacions directament, no?, a territori, en manifestacions, a actes, no?, directament allà perquè la gent sàpiga que allà hi ha un problema, i dos, també perquè l'atenció dels mitjans de comunicació, no?, com vosaltres, perquè se'n faci ressò, i això també ens ajuda a fer més pressió, no?, cap a l'administració perquè s'executi la llei, d'alguna manera, perquè és la legislació marca que hi ha d'haver una servitud de pas, i per tant és l'administració la que ha de fer que sigui així.
I Cristina, eines com el Conservatori del Litoral, que vosaltres també heu reclamat, heu reivindicat moltes vegades, això també ajudaria en la conservació d'aquests camins de ronda?
Ajudaria la conservació en general, no? Perquè el moment que nosaltres volem posar en marxa aquest Conservatori del Litoral és perquè hi hagi espais, normalment solen ser espais més grans, no?, amb més hectàrees, perquè no s'urbanitzi, per exemple, no? Llavors, adquirir que hi hagi aquest organisme independent que tingui uns fons, no, uns recursos econòmics, i que pugui comprar i adquirir aquells espais que són d'alt valor ecològic o simplement és una pineda en què no volem que s'urbanitzi perquè té un valor social i ambiental. Per tant, això ajudaria, evidentment, en els trams de camí de ronda, perquè toquen a mar, però sobretot el Conservatori del Litoral va encarat més a temes d'urbanització.
Uh-huh. I creieu que els ajuntaments en tema dels camins de ronda estan fent bona feina? L'altre dia, per exemple, llegíem que l'Ajuntament de Roses està arranjant part del camí entre les Canyelles i el Madrava, crec recordar.
Uh-huh. No, a veure, clar, és un tema segurament que és que requereix uns recursos econòmics, no?, arreglar aquestes coses, que potser tenen altres prioritats els ajuntaments, però allà quan poden, si hi ha hagut algun altre lloc, crec que és de Tossa o Lloret, que també ho van arreglar, però és molt a poc, no?, perquè potser no és un tema prioritari per ells, en canvi per nosaltres sí, no?, creiem que és un tema prioritari, que caldria posar-hi més recursos, més vigilància i també especial cura, no?, perquè no deixa de ser un camí històric, un camí amb biodiversitat, un camí que la gent utilitza per anar a passejar, no?, i per passar el seu temps lliure, o simplement per admirar la bellesa, no?, de la Costa Brava.
I Cristina, deixa'm acabar amb una prèvia, si m'ho permets. Aquest divendres es presenta l'informe de la diagnosi d'espais de xarxa Natura 2000 i espais natura dels PEIN, perdó, de la Costa Brava. Què es dirà i quin servei tindrà aquest estudi o aquesta diagnosi que es presenti el divendres?
Doncs mira, nosaltres vam iniciar aquesta diagnosi perquè estàvem veient que molts dels espais, els espais que estan dins de la xarxa Natura 2000, que és a nivell europeu, i els PEIN, diguéssim que hi ha espais que estan inclosos a la Costa Brava, tenen una bona delimitació, no tenen una governança, és a dir, no tenen un òrgan gestor que realment faci que aquests espais estiguin protegits de veritat, no hi ha un pla rector i per tant no hi ha una estratègia de conservació, tampoc tenen pressupost i per tant no, sense estratègia i sense pressupost, no, aquests espais que en teoria sobre el paper estan protegits, realment no és així, no? I a més ens hem trobat en algun en algun espai abegut que debuta que aquesta línia balla una mica, doncs mira, muntem un xalet aquí, no? I resulta que està realment, no?, està en un espai vell quan no podria estar-hi. Per tant, nosaltres hem fet tota aquesta diagnosi, l'hem fet amb un estudi que l'ha fet l'Albert Albertí, i aquí, doncs, ja des de les muntanyes de Begur, a Cap Roig, Cadireta, Pinya de Rosa, l'Albera, Cap de Creus, el Traiguamoll de l'Empordà, el Montgrí i les Gavarres. Llavors hem recorregut tots aquests espais per veure quines són les mancances, i el que explicarem és això, quin és l'estat actual i com hauria d'estar, en realitat. És a dir, demanarem a l'administració, no?, el que és necessari per la conservació d'aquest espai, i també, doncs, anunciarem quina serà la nostra campanya per tal, no?, de passar de la diagnosi a l'acció i que realment sigui una, no només sigui una protecció sobre el paper, sinó que sigui real. I per tant, animem a la gent, que vingui a Girona el dia 21 de novembre a les 7 del vespre a l'Auditori Josep Irla.
Doncs, Cristina, amb aquesta crida acabem. Moltíssimes gràcies per estar aquí a la Ronda Mar i per presentar-vos aquesta campanya de Camins Lliures. Que vagi molt bé.
Gràcies, adéu.
I ara a la secció d'avui dels més gegants del mar fem una primera incursió a un món paral·lel, el de les figures de gegants. Coneixerem en Bacardat, Oriol.
Doncs sí, efectivament, avui aquí al programa Arran de Mar, com sempre en aquesta secció, que volem conèixer els més gegants del mar, figures festives del món geganter. Normalment, doncs, coneixem figures de gegants que són representatives de diverses poblacions i que tenen el mar com a referència, i avui volem fer una cosa un xic diferent, perquè parlem d'una figura que no és un gegant, és una figura de bestiari festiu, i l'hem anat a trobar a Begur, i és el Bacardat. No sé si ho he pronunciat bé, ara en parlarem perquè tenim amb nosaltres a la Raquel Martínez. Raquel, molt bona tarda.
Molt bona tarda a tothom, què tal?
Bé, ella és integrant del grup de percussió i secretària de la Junta dels Bacanards de Begur. Bé, Raquel, parlem una mica d'aquesta figura. Bacardat, es diu així, tal qual, Bacardat.
Bacardat, sí, Bacardat. Bacardat, sí. Un nom així una miqueta, com, bueno, rarot no, però escollit per democràcia popular després en el que seria la colla, quan vam començar amb el que seria la bestiola, de dir, bueno, hem de fer una figura i demés, el primer nom que se'ls va venir, doncs, va ser aquest.
Sí, sí, Bacardat, doncs mira, ben cardat que va, aquesta espècie de m'he llegit que una espècie de peix de roca, un drac d'aigua, una morena, tot barrejat. Explica'm-ho tu, Raquel. Ben bé, què és aquesta figura?
Doncs vam fer el que et comentava. Nosaltres com a colla volíem, bueno, fer una figura festiva, i vam pensar que el millor seria, aquí, som de Begur, no? Pues, qui no coneix el seu peix de roca? Doncs hem de barrejar un xic de rascassa amb una mica de morena. Uns altres deien, ostres, que sigui com un drac, pues un drac d'aigua, i si ho fem com un peix? I aquí vam començar, doncs, fer una pluja d'idees, i un va dir, doncs, que tiri pets de fum, l'altre que tingui la cresta i les aletes grans, un altre que digui amb llengua, o que tingui un piercing, i entre tots els, he de dir, important, els xiquis bacanards i els adults, perquè la colla són bacanards, són tant els xiquis bacanards, que són uns 7 infants, uns 12 adults de percussió i després 7 graiers, doncs entre tot el grup vam dir, mira, pues creem aquesta figura amb aquestes característiques. Ho vam posar tot en comú i després vam portar-ho a Ventura i Osta, a Navata, la idea, i a partir d'allà ja vam començar a dissenyar el que era la figura.
Perfecte, i així és com és aquesta figura, aquest Bacardat. Explica'ns una mica també com es porta. He vist que té rodes.
Correcte, porta, té rodes, va amb una carretilla, amb una d'aquestes, un carretó de dues rodes, porta aigua, llavors escupa aigua, que això doncs els crida molt l'atenció a la mainada i sobretot és d'agrair a les festes majors tocant a l'estiu, sí. Que refresca una miqueta al públic.
I
és una, un carretó petitó, perquè el que ens interessa és que ho porti la mainada. La mainada no només dels xiquis, sinó bueno, doncs la mainada del poble, que s'apropi, que també té, és, està fet de fibra de vidre, val? I té en els laterals dos suports doncs, a la boca on posar foc fred.
Foc fred.
Perquè ara estem... Sí, foc fred, correcte. Mm.
Sí, és el que t'anava a preguntar, eh? No sé si habitualment pot portar foc, ja m'ho has respost, eh? Aquest foc fred que ara en diuen que està molt de moda, que a més és un que la majoria d'ajuntaments ja intenten que posis, que et deixen posar aquest foc que en principi doncs no crema i que està bastant més autoritzat que el que estem acostumats.
Correcte, i a més que no fa potser tanta, no seria la paraula por, però aquí a Begur no hi ha molta tradició de foc, no hi ha, que és una de les coses que ens agradaria doncs, bueno, intentar que inquivís en el que seria el poble, no? I això doncs, fa com respecte, però bueno, és una manera d'introduir a la gent en el que seria tot el tema d'això del foc.
Perquè vosaltres sou un grup de percussió, no sou diables.
No som diables. Sí que és cert que tenim un integrant de la colla que està fent la formació i bueno, ja està format amb això. El que passa és que costa a vegades arrencar una miqueta aquests projectes i més depèn la població, la situació. Si no tens tradició, que l'has viscut, que l'has mamat, com aquell que diu, des de petit a l'escola i a casa i de més, costa a vegades doncs, bueno, engegar projectes així. Per nosaltres, per ganes, a tope. És a dir, ara, per exemple, a l'última festa major vam portar una miqueta de colles de foc i per fer una miqueta de festivitat així de cultura de diables i de més, i bueno, poquet a poquet. Anem fent les nostres cosetes, però a petits passets.
A vegades és important, que potser a vegades es vol començar molt fort, es busquen 50 projectes a fer tots en un any i després no en tira cap endavant, val més anar potser a poc, pas a pas, però que el que es faci ben fet i es vagi consolidant a poc.
Correcte, com bé dius.
Aquest bacardat, aquest peix, Raquel, el podem veure fora de Begur o només el traieu per casa?
No, intentem sortir també fora. Vam anar ara en el mes, a principis d'estiu, a la festa de la Sabeta de Figueres, que ens van convidar, els xiquis i els adults ens ho van passar superbé. Intentem, doncs hem sortit a la Cercavila, a la festa major de la Bisbal. Intentem sortir a tot arreu amb veia, no només a nivell local, diguem, sinó en l'entorn.
Important això que també doncs sigueu ambaixadors, una mica del vostre municipi i també de la vostra entitat, de la vostra acció cultural, diguem-ne, perquè és important que aquests projectes de cultura popular doncs es vegin, transcendeixin, arribin més enllà del municipi on surten.
Exacte. Aquesta és la nostra intenció, i que arreli i que els nanos petitets doncs, ho vegin i ho vegin com una cosa, bueno, doncs, com la resta de pobles potser que ja està doncs, això consolidat, aquest esperit, no? de cultura catalana en aquest sentit o en aquesta vessant del que seria les bestioles i la tradició de bestiari i, bueno, i de gegants i d'altres figures populars.
Sí, s'ha d'anar doncs consolidant projectes de mica
picant
en mica,
pedra.
Anar, exacte, picant pedra, que això és important, però bé, em deies doncs que sou una colla que hi ha la colla de xiquis, la colla d'adults, bé, suposo, sempre és important, tenir doncs més gent i anar creixent, però vaja, jo us veig que et sembla que, pel que m'expliques, teniu una bona salut, podeu anar fent.
Sí, esperem que sí, que per molts anys, i a més és una entitat que és oberta a tothom. Tenim sempre amb el gran recolzament de l'Ajuntament de Begur, que és qui ens recolza en tot allò que demanem, i les nostres intencions o objectius, diguem, doncs és això, no? Continuar a gaudir de la nostra tasca, fent disfrutar doncs, a la gent que ens envolta i sobretot doncs, això, involucrar el poble amb les festivitats, importar les tradicions que deies, no?, de la cultura popular catalana i sobretot crear colla i fer poble.
I tant, i en un municipi com Begur, que evidentment, m'ho deies, Raquel Pier, una vila relacionada amb el mar 100%.
Correcte, sí, sí, sí. De fet, nosaltres, mira, ara, parlant de la Bestiola, fa 2 anys que la vam presentar. Doncs l'any passat vam fer el llibre... ja va sortir a la venda, a la venda popular, sí, el llibre d'en Bacardat, i explica la seva història, no? Perquè parla, doncs això, d'on va sorgir la Bestiola, com va trobar els nanos de Bacanars, o els xiquis Bacanars, i a partir d'allà com s'ha integrat en el poble. És una història maquíssima, que jo, bueno, us convido, si veniu per Sant Jordi, o en algun moment, i si no, us poseu en contacte amb la colla, i us fem arribar el llibre, que va cap a l'associació, a un preu mòdic de 5 euros, i la veritat explica tot el que seria la història d'aquesta criatura, que el més important, aquesta història ja està creada per nosaltres i està il·lustrada per els xiquibacanars, i algun adult també ha posat el seu granet de sorra, i la veritat, no hi ha millor, o sigui... No hi ha res més gratificant que quan veus a la mainada al carrer i veuen a la Bestiola, s'apropen, Bacardat, el criden, el toquen, tal, i això veiem que va increixent. I això nosaltres, com a colla, i que hem viscut el projecte des dels seus inicis, des del 2019, perquè som una colla de fa res, com aquell que diu, si ho compares amb altres colles, per nosaltres és una gran satisfacció de veure això, i ens omple d'alegria i d'il·lusió de veure les cares dels petitons, i no tan petitons, quan estan amb la Bestiola.
Clar que sí, i tant, i deixar aquesta figura com un símbol també del vostre municipi, no només de l'entitat, sinó del poble, del municipi, amb la seva història, tot aquest imaginari col·lectiu que tenim als Països Catalans, doncs que aquesta figura que heu ideat i que heu creat vosaltres també formi part d'això.
Exacte, exacte, aquesta és la nostra intenció. A veure.
I tant. No, doncs des d'aquí us desitgem moltíssima sort, molts encerts amb tot el que teniu per endavant, i consolidar aquesta figura, aquesta entitat, i que aneu creixent i que seguiu amb aquesta empenta, Raquel, perquè crec doncs que això és important. I en aquesta secció de que parlem de cultura popular, sempre amb aquest pretext, amb aquesta excusa de buscar figures que tinguin a veure amb el mar, doncs avui ens ha encantat poder conèixer els Bacanars i poder conèixer aquesta figura, aquest Bacardat, aquest peix, doncs tant, que us aconsello que ho busqueu per internet i el veieu, perquè val la pena.
Moltes gràcies, Oriol. Seguirem fent soroll, seguirem fent poble i amb una mamba cardat.
Doncs i tant que sí, amb una mamba cardat. Raquel, moltíssimes gràcies, bona tarda.
Gràcies, adéu.
Moltes gràcies, Oriol. Així arribem al final d'aquesta primera hora de Ran de Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.
A Ran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
La xarxa. Bona tarda, són les 5, notícies. La